Ràdio Maricel, a cel obert.
I vostès pensaran, però que no deien que anava tan malament tot això del cinema? I ara resulta que no direm que això sigui com una franquícia de pastisseria ni de forns de pa, eh? Però, Ferran, bon dia, bona hora.
Què tal? Bon dia, bona hora.
No està tan fumut. No està tan fumut tot això del cinema.
Hi ha un model d'empresa que és les multisales, sobretot el que va bé són els centres comercials, aquestes multisales de centres comercials o aquestes cadenes que tenen 100, 200, fins a 500 pantalles. Això, bueno, segueix sent, la digitalització els afavoreix perquè ha eliminat llocs de treball i per tant pràcticament 10 sales amb dues persones poden portar 10 sales tranquil·lament. El que és més difícil és el cine petit, el cine d'una pantalla. Com a empresa ja tenen dificultats i continua havent dificultats. El que passa que, clar, nosaltres, el nostre model no és un model de SL, com si diguéssim, és un model que a partir del nucli de l'associació cultural sense ànim de lucre, el que pretén és fer sostenibles, és a dir, que s'autofinancin, que generin lo suficient per autofinanciar-se, que significa que la gent que treballa allà es pugui guanyar la vida, doncs, amb una certa, sense tirar coets, evidentment, per desgràcia, però bueno, que es puguin guanyar la vida, no? Aleshores, treure 2, 3, 4 persones de les llistes d'atur, doncs, bueno, ja ho hem fet.
Que precisament anava a preguntar per això, per posar en marxa un cinema, què fan falta, 3, 4 persones?
Per posar en marxa un cinema, sense crispetes i refrescos,
sí, sí.
Dues persones.
Dues persones?
Sí.
Hi ha una a la sala i un projeccionista?
No, projeccionista no,
ja no cal, no tampoc.
Cal, diríem, un venent les entrades i un altre tatxant-les o, bueno, vigilar, estar pendent de la sala. A Barcelona hi ha un cine que el porten dues persones, però només hi és una, o sigui, es van tornant. O sigui, el que ven les entrades està a la taquilla, llavors hi ha una cadeneta perquè la gent faci cua abans d'entrar. Quan la cua ja és nombrosa, es tanca la taquilla, corre, obre el cine, tatxa les entrades, torna a deixar i torna a posar-se a la taquilla per vendre les entrades. Són totes aquestes recursos que s'han de fer perquè el cinema funcioni. Bé, jo crec que el cinema és immortal. De tota manera, has de buscar maneres de que es pugui continuar fent cinema.
No estaríem parlant tant d'un negoci, en el sentit estricte de qui vulgui guanyar diners, no els guanyarà, diguem-ne, en un cinema, però sí d'una feina per guanyar-se la vida.
Sí, però una feina per guanyar-se la vida
i punt.
Una vida molt...
Una vida molt eixuta.
Sí, molt eixuta. Aquesta és la veritat. Ara bé, explotar diversos cinemes pot permetre ajuntar que les engrunes fa una barra de pa.
D'acord. En poques paraules, perquè tindrem temps de comentar-ho, Ribes no tenia cinema i no sé si d'alguna manera a Ribes haguéssim pensat mai que tornaria al cinema.
Bé, aviam, Ribes té una vida associativa, rica, el centre parroquial,
el Ger, no cal dir-ho,
el Ger, el Julius, té una vida associativa rica. Sembla ser que el cine va desaparèixer precisament de la mateixa plaça. L'antic cinema que hi havia arriba estava a la plaça Mercè, en un altre edifici, que ara hi ha un bar, ja no ha desaparegut aquell cinema. Sembla ser que és, si fa no fa 10 anys, potser una mica més, potser un pèl més, però bueno, no és igual. I aleshores, nosaltres teníem detectades, tant per amistat com perquè ells es donaven a conèixer, que tant al cine com a les òperes baixava prou gent de Ribes. I ja la cosa ha durat fa un any, o sigui, la cosa ha començat fa un any. O sigui, la primavera, principi d'estiu de l'any passat, vam començar... el centre parroquial es va interessar en nosaltres. Va començar tot amb una conversa desenfadada, no? Vam per atzar, es va, vam entrar en contacte amb la Junta i amb el seu president i els membres de la Junta, joves, gent jove, animosa, i aleshores bueno, vam començar a parlar, vam començar a mirar, i bueno, la cosa es va refredar en un primer moment, perquè bueno,
amb els números sobre la taula es va refredar.
Sí, no tant amb els números, no només amb els números, no? Sinó aquella no era una sala preparada per fer cinema,
doncs,
per diverses qüestions, tot i que és una sala maca.
Centre Parroquial és un petit teatret,
sí,
perquè 200, tothom ens entengui.
De 200 places, amb unes butaques maques, còmodes, o sigui, en aquest sentit, cap problema. Bueno, una mica ballet, i a més sense climatització, per exemple, encara que hi havia una instal·lació preparada per un hipotètic futur fet. Bé, aleshores, al llarg des de l'hivern, ja des de l'hivern, primavera, ja, bueno, ja vam posar data, vam dir, sí, el 15 de setembre, meitat de setembre, això no pot estar obert. Bueno, vam dir que en fi, que no, nosaltres no podrem, no?
Mm-hmm.
I l'entusiasme de tothom ho ha fet possible, eh? També sentim i veiem que Ribes estan enormement il·lusionats, no? De fet, aviam, es diu Cinema Ribes, es fa al Centre Parroquial, i el fet de que això sigui una empenta portada a mitges entre el Centre Parroquial de Ribes i el Cineclub Sitges, això és purament per atzar, no? Aquell és el cinema Ribes, és el cinema de Ribes. La gent de Ribes se l'ha de fer seva. Les persones que treballaran allà són gent de Ribes, sinó allà el Cineclub, uh-huh, i estarà a sobre i és perquè faci el millor possible. Ara, abans d'obrir el micròfon,
sí,
parlàvem de que hi haurà, com has dit molt bé, una inauguració tancada pels socis del Centre Parroquial. Mm-hmm. Home, entre altres coses, per agrair-los la confiança i vinga a engrescar-nos tots plegats. Es passarà aquesta versió remasteritzada del Maquinista de la General, que torna a brillar amb tota la seva qualitat. És una pel·lícula extraordinària.
La pel·lícula, fet, si la memòria no em falla, 90 anys, perquè és del 26,
sí, 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 sí,
90 anys.
Sí, sí, sí. Però, just abans...
Només es falta que passeu intolerància.
Sí, ja, aviat tot arribarà. Home, amb els remakes que hi ha,
cert.
Doncs jo crec que podem ni tirar enrere fins a arribar.
Sembla mentida el que pot aguantar un negatiu cinematogràfic.
Sí, sí.
Ben treballat, eh?
Doncs el que et volia dir...
Això serà
dir,
14 de setembre,
el 14
per
als
socis de...
El 14 de setembre pels socis. La primera, de totes maneres, la primera imatge que es projectarà en aquella pantalla no serà el Maquinista de la General, sinó que serà un videoclip d'un ribetà, d'un músic ribetà, l'Esteve Molero, conegut aquí a la nostra vila, i ens fa il·lusió fer aquest petit símbol de que un ribetà estigui a les pantalles del Cinema Ribes
el primer dia.
El dijous 15, la primera òpera, Turandot, que la farem paral·lelament al Prado i a Ribes.
Parèntesi aquí, perquè els ribetans podran veure, més o menys si fa o no fa, sí, el mateix que veuen ara els sitgetans?
No del tot. En quant a òpera, sí.
Ah-ha.
Òpera i ballet en directe, sí.
Sí.
En quant a cine, bueno, anem a veure.
Ho dic per si d'alguna, sí, manera, el Cinema Ribes tindrà un programador propi o...
Sí, el Cinema Ribes té una programació pròpia.
Pròpia.
Una programació pròpia que pot coincidir o no...
No, amb la del Cineclub Sitges.
Amb la del de Prado.
D'acord, d'acord.
Sí, sí. I obrirem amb El Petit Príncep, que serà una estrena de fa molt pocs dies abans, i la darrera pel·lícula de Woody Allen, Café Society, que torna a ser una pel·lícula interessant.
Mm-hmm. Aquestes seran les primeres pel·lícules,
sí, sí,
que es podran veure.
Les primeres pel·lícules
a la pantalla del Centre Parroquial.
Es tracta que el Cinema Ribes tingui una programació comparable que pugui tenir Sitges o qualsevol altra de les poblacions amb un cine que fa pel·lícules d'estrena o de primera o de segona setmana, pel·lícules recents, no, no, no pel·lícules que dius, bueno, aquesta ja,
ara,
ja està al cineclub, no?
També seguirem en un moment, però no, suposo que el cineclub Sitges no haguessin tampoc pensat mai, com ens deia en Ferran Martínez fa un moment, que signarien un contracte amb el Bisbat. Vaja.
Sí, això, amb un conveni.
Amb un conveni, sí, sí.
Bueno, és que és, és...
Està clar, està clar.
És obligatori.
Però vull dir que em pot signar molts, però amb un Bisbat.
Sí, sí,
allò,
sí.
Pensar-te que signaràs un conveni amb un Bisbat.
Amb el propietari.
Amb el propietari,
en realitat,
eh?
Clar,
està clar.
Els parroquials són propietaris dels Bisbats corresponents. I, home... i clar, són propietaris que exigeixen la màxima seriositat, i per tant no, en fi, no, ja ens, nosaltres no, vaja, ja ens agrada també, propietaris de la màxima seriositat,
vaja, que el cinema Ribes té el ni l'obstat i la benedicció, sí, sí, eclesiàstica,
exacte.
ja de bon començament, eh? 11:33, Ice Age.
Desde el principio de los tiempos nos hemos preguntado cómo se creó el universo. ¿Fue un plan gloriosamente orquestado o fue más bien algo disparatado?
Eres el viento bajo mis pulgas, las algas de mis ojos. ¿Querría ser mi pareja de por vida?
Voy a romper contigo.
¿Qué?
Y por cierto, no te pareces en nada a la foto de tu perfil.
Este año...
solo busco el amor verdadero. ¿Acaso pido demasiado?
¡Mirad, estrellas fugaces!
¡Pedir el deseo, la chica de mis sueños! ¡El deseo de Sid nos va a matar! ¡Lluvia de meteoros!
¿Meteoros? ¿Agua?
20th Century Fox presenta...
¡Ah! ¡Hola, mamíferos!
Ben, ¿qué haces tú aquí?
Solo es el comienzo. La madre de todos los asteroides se nos viene encima a toda gaita. Hay que ir a buscar pistas allí donde ha impactado y averiguar cómo detenerla. ¿Quién se apunta?
Tornem a Sitges. I això és Ice Age. Havíem parlat d'Ice Age perquè havíem deixat el fil, precisament,
sí,
Ice Age.
Correcte, eh? Ice Age, en principi pensàvem que, bueno, ja estava passada abans de
l'aturada de
l'Open d'Escacs. Aleshores, bueno, durant aquests dies, que han sigut bastants dies, durant 10 dies que està tancat, hi havia molts nanos que passaven amb les famílies, que no, ja no la feu, que ja no es fa, que, bueno, l'hem seguit fent, i no diré que m'acceptessin, però dius, bueno, ja és una pel·lícula, bueno, l'hem fet el dilluns, l'hem fet el dimarts, l'hem fet el dimecres, sí. I ahir, i escolta'm, i continua havent nanos, i a més, amb aquesta il·lusió que fa de que, bueno, és una pel·lícula infantil, una pel·lícula aquesta, a més, és la número 5 d'aquesta sèrie d'Ice Age, amb la cosa que es crida l'atenció i que fa il·lusió, que és que s'acaba la pel·lícula i sents des de fora... bueno, aplaudiments, allò que...
el brugit tota de la platea,
sí,
eh?
Tota la platea amb aplaudiments.
Això,
els anos,
això surten, tampoc ha canviat.
Surten, no, això...
des que eren petits amb ara, això no ha canviat.
És que és el que... malament.
Perquè a casa, davant del televisor, no s'aplaudeix. En canvi, al cinema sí que s'aplaudeix.
Al cinema s'aplaudeix. I els adults, hi ha pel·lícules que aplaudeixen, més o menys. Eh? I encara, diré, bueno, com a anècdota de l'aplaudiment, hi ha en pràcticament cada una de les òperes en directe, quan surten a saludar a l'escenari del teatre on estigui els cantants, que la gent hi ha al Prado, hi ha gent que aplaudeix també, perquè, bueno, emocionada i contenta, no? Molt bé.
Lolo. Qui és Lolo? El hijo de mi novia.
¿Y este baño de qué es?
Te quita la grasa reafirmando las carnes. Es bueno para lo que tenemos.
¿Y qué tenemos?
45 años.
¡Hola, chicos!
¡Encima bien!
Pues claro, buena captura.
¡Bonito! ¡Ah!
Perdón, lo siento mucho.
¡No es idiota! ¡Joder, mi mono!
Mi abuela decía que cuanto más idiotas, mejor follan.
Ah, bien, ¿verdad? Sí.
Venga, vamos, aprovecha las vacaciones. Desempolva un poco las telarañas.
No.
¿Y cuándo le verás?
Le veré el fin de semana.
¿Vas a aguantar 3 días?
Bueno, no soy un animal.
¡Oh, joder, mierda!
Pero Lolo, ¿qué haces aquí?
Jan Whittle en mi cuarto.
Eloa, mi hijo. Lolo.
Jan René, encantado de conocerte.
¿Jan René?
Sí.
Di, ¿qué te parece?
¿Jan René?
¿Qué, es paleto?
No estás ciega.
Esta es nuestra oficina. Es provisional, pero hay que decir que nos miman. Es espaciosa. ¿Qué son esos cuadros que hay en el suelo?
Tranquilo, tengo todo bajo control.
Me gusta mucho el pájaro en el cielo. Es bueno.
No, es una mancha.
Es verdad que no soy objetiva, pero mi hijo es el futuro de la humanidad.
¡Opa!
Pero estás todo rojo. ¿Es un eczema? Tengo una pregunta para ti que entiendes de enfermedades venéreas.
Oh, sí, claro. Son mi especialidad.
Què pot passar quan una dona que viu entregada a la feina en el món de la moda resulta que cau enamorada d'un boig pel món de la informàtica? Una comèdia.
Una comèdia. Una comèdia que amaga, és un caramel dolç, però a dins amaga una mica d'acidesa.
Sí?
Sí.
Dirigida per una dona.
Julie Delpy. Julie Delpy és una actriu que, bueno, que ja té una gran trajectòria al cine francès i també al cine americà. Recordem que va ser la protagonista d'una d'aquella sèrie del Kieslowski, Tres colors.
Sí.
Doncs el blanc, el blau amb la Juliette Binoche, i el blanc era una Julie Delpy, va ser de la seva gran primera aparició. Després, recentment va fer tota aquella sèrie amb el Richard Linklater, abans de mitjanit, abans de l'albada, etc. De la interpretació, aquesta s'ha passat a la direcció, aquesta és la seva tercera pel·lícula, en la qual també és protagonista. I en certa manera és una comèdia romàntica, però és una pel·lícula que enfoca el món de la dona, de la dona que ja té una determinada edat, que comença a tenir una determinada edat, i aleshores separada amb un fill. Aquest és el Lolo. Aquest el Lolo no és un nen petit, ja és un fill adolescent de 19 anys, o sigui que més aviat més jove que no pas adolescent. I aleshores com refer la vida quan en aquesta situació. Abans de seguir, jo voldria remarcar una qüestió. Fixem-nos que en aquesta programació d'agost hi ha 3 pel·lícules molt diferents entre elles, que en el que la dona és protagonista, d'aquestes 3 pel·lícules, 2 són de directores, la següent que parlarem també, i la tercera, i a més d'àmbits i de situacions i períodes o vivències personals diferents del món de la dona. Bé, és una casualitat en la programació, però penso que són mirades totes elles, i a més tenyides del aparent desenfadament de l'estiu.
D'acord. Segurament, però, hi ha, com ens deia en Ferran, 3 pel·lícules, i n'afegiríem encara una. És a dir, hi ha 4 pel·lícules amb molta reflexió en aquesta programació: Lolo, Un amor de verano, Mi nombre es Doris i Viva.
I Viva, exacte.
Que també, diguem-ne, afegeix aquí una temàtica que és a ple estiu,
sí.
Pataplam, després ens hi ficarem,
sí.
Però són d'aquelles temàtiques que així cada cop i volta durant l'estiu on va al cine a veure una pel·lícula i bé, el sotraguen una mica.
Sí, i es tracta d'una banda sortir amb bon gust de boca i riure.
De veure una bona pel·lícula, però
molts elements de comèdia, i algunes són comèdies declaradament, obertament, però això no vol dir que no es pugui veure bon cine.
D'acord, perquè el que ve ara és la història de 2 dones, però...
Disculpa'm,
tant.
Lolo, de Julie Delpy, comença demà.
Uh-huh.
Avui encara fem Mi panaderia en Brooklyn, també 2 noies.
Exacte.
Però avui... Comença demà divendres.
Fins l'11 d'agost.
Fins l'11 d'agost.
Fins al dijous de la setmana que ve. Dèiem, la història de 2 dones, però amb singularitat cadascuna d'elles. París, 1971.
Cuando conducen un coche
respetan el código de circulación. Y para las mujeres embarazadas, el pasajero es la vida.
¡Mi cuerpo no es un coche!
¿Pero qué viene esto, por favor?
¡Machista!
¿Por qué os manifestáis?
¡Por los derechos de las mujeres!
¿No hay cosas que tienes la impresión de no poder hacer solo por ser mujer? Por el aborto libre y gratuito.
Pues no folléis.
Querido Antoine, todo es diferente cada día. He vivido 3 meses en una semana. He conocido a una chica estupenda. Una chica sorprendente. Se llama Carol.
¿Estás loca? ¿Vas a volver a enterrarte allí?
Es que es demasiado para mi madre.
Delfín, no es posible. Tenemos que vernos. Iré yo.
Ens diu la sinopsi de La Belle Saison, traduïda aquí amb el nom d'un amor de verano. París 1971, Delfín coneix a Carol, la primera filla de camperols, es trasllada a la capital per arribar a la independència econòmica i ser mestressa de la seva pròpia vida. La segona té nòvio i viu feliçment als inicis del moviment feminista. A Delfín, misteriosa i reservada, li agraden les dones. Carol ni es planteja aquesta possibilitat, però de la seva trobada sorgeix una història d'amor.
Clar, correcte. És important el que és, amb el que has iniciat aquesta sinopsi. Estem al París de 1971, 3 anys després de la revolució de maig del 68, que, bueno, ja d'una manera clara obre la capsa de tots els moviments de socials. Els anys 60, a principi dels 70, van ser uns canvis profuns en les maneres de veure el món i de veure la vida de cadascun de nosaltres. La Catherine Corsini, també, en aquest cas, ella és actriu, però va començar amb la direcció, tracta els l'inicis del moviment feminista, un amor lèsbic. De fet, és una, no tant una comèdia dramàtica, romàntica, on tracta tota aquesta situació de dues noies, una de les quals sap perfectament la seva inclinació cap a les dones, però l'altra l'ignora, i com es va produint. És una pel·lícula molt interessant. Quan surts dius, hem vist una bona pel·lícula.
El cinema francès és molt present.
Sí.
O hi ha molta producció, o hi ha una producció...
Hi ha molta producció. A França produeix moltíssim, i aquí arriba una mínima... De fet, hi ha molta producció a tot arreu, O sigui, hi ha moltes pel·lícules, moltíssimes. Al nostre país n'arriba una petitíssima part, i tot i així, pràcticament un exhibidor a les 3-4 setmanes ja està cremada la pel·lícula. Ja pràcticament pensem que els rànquings que es produeixen són de primera setmana. Continuen apareixent els rànquings.
Com es cremen, les pel·lícules també.
Les pel·lícules es cremen.
Amb rapidesa,
exhibidors, nosaltres, en el nostre cas, ens resistim a això perquè creiem amb el boca orella. I aleshores, però tot i així, també els distribuïdors també entren, no?
La mateixa sensació que els llibreters, les novetats empenyen a treure els llibres de la taula per posar-ne uns altres, aquí tres quarts del mateix. Acaba d'arribar Esquadrón Suicida.
Señoras, señores, ¿y si Superman hubiese decidido bajar volando, arrancar el techo de la Casa Blanca y sacar al presidente del despacho oval? ¿Quién le habría detenido?
Quiero formar un equipo de gente muy mala que creo que puede hacer algo muy bueno.
A los Jokers se os va la pinza.
¿Qué?
Este es el trato. Si me desobedecéis, morís. Si intentáis escapar, morís.
¿Quién es la mía?
Si me mosqueáis o me irritáis...
Tengo fama de ser bastante irritante. Yo ya lo aviso.
Morís.
Si nos cogen, los dejamos tirados.
¡Qué pasada!
¡A divertirse!
Vivim l'època dels superherois. I els tràilers de les pel·lícules dels superherois, si tanquen els ulls, tots s'assemblen. Si, abans, si els escolten.
Abans, sí, abans parlaven també a micròfon tancat, que moltes vegades sembla que els qui fan els tràilers estiguin a sou de les productores rivals, perquè només sentint o mirant el tràiler a vegades t'expulsa del cine, o almenys t'expulsa les ganes d'anar-hi. Bé, en aquest cas és una pel·lícula d'estiu total, Esquadró Suïcida, treta directament de la companyia DC Comics, intentant donar-li voltes a un cargol que sembla que gira. L'amenaça sobre la Terra, impossible de parar la destrucció, i aleshores se'ls acudeix amb els grans dirigents de reclutar els dolents de les pel·lícules de superherois. No?
Els dolents més dolents.
Jo, llegint aquesta sinopsi, em preguntava, no serà que en realitat ens estan fent una metàfora de situacions polítiques, a lo millor als Estats Units o a Europa, etcètera, etcètera, de buscar els dolents
buscant
que treguin, sí, es treguin les,
home, potser en sortiria una llista llarga,
les castanyes del foc, sí.
Però aleshores trobaries algú que diria, home, però si són els dolents els que han ficat les castanyes,
sí, aquesta pel·lícula que té evidentment la seva ració d'explosions, destruccions, bufetades, salts mortals, etc. El seu almenys interès no només està en qui li agrada tot això amb la pel·lícula, és una pel·lícula molt solvent, sinó amb els actors. Hi ha hagut tot un càsting d'actors, Jared Leto, la Clara Delevingne, el Will Smith com a cap de director d'orquestra, en fi, jo crec que no quedarà decebut qui li agradi aquest gènere.
A partir
Esquadró
del
Suïcida.
A partir del divendres 12 d'agost i fins al dijous 18 d'agost. I al costat d'Esquadró Suïcida no escoltarem el tràiler perquè no l'hem trobat en versió en castellà, Mi nombre es Doris, que és una altra de les pel·lícules que ens comentava en Ferran.
Sí, Esquadrón Suicida i Mi nombre es Doris s'alternaran. La pel·lícula es diu Hola, el meu nom és Doris. Hello, my name is Doris. En aquest cas és també una dona, la Doris, interpretada per la Sally Field, on bueno, després de jubilada freqüenta aquestes activitats de jubilats, on allà troba un animador, troba una persona jove de la qual s'enamora. És a dir, posar sobre la taula què passa quan una dona madura s'enamora d'un noi jove, i a més s'enamora amb un fort component sexual, com un fort component eròtic, com a element d'atracció. Això que el cine ha tocat una gran quantitat de vegades, quan és al revés, quan és un home madur, aleshores diem un home madur, que és com si fos sinònim d'interessant, doncs es atreu a una noia jove o va darrere d'una noia jove. Aquest és el cas o l'inversa, amb la qual cosa genera tot una altra problemàtica social. Perquè fins i tot les pròpies amigues, la pròpia família de, en aquest cas, la dona madura, són els que primer que no
veuen aquesta això, que està passant aquí,
Què està passant aquí. Bé, és una bona pel·lícula, és una pel·lícula jo crec que és la primera pel·lícula d'un director que ell és una primera pel·lícula cinematogràfica, és un guionista i director especialitzat en televisió, en sèries de televisió, en comèdies de televisió, fins i tot en un show personal a internet, el show de Showalter, Michael Showalter. Bé, i sobretot la Sally Field, que és d'aquestes actrius que diu, va, poseu-m'ho tot aquí a sobre, que jo tiro endavant.
11:51 minuts per la setmana de Festa Major. Una faula, si vostè recorden Pedro i el Dragón Elliot, la pel·lícula de l'any 77. Doncs això va per aquí, una revisitació d'una faula amb, fins i tot, Robert Redford, que continua a la seva edat, que en té com a 80, diria, fent cine.
Yo estaba aquí, en el sector este. Pero eso está...
80 kilómetros más al este.
¿De dónde le encontramos? Hola. Espera, 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 espera. ¿Sabes dónde están tus padres? ¿Tu familia?
Supongo que estaría de picnic o de acampada. Se despistó y se perdió.
Vivir en el bosque, haciendo las cosas a su manera. Me recuerda a ti, la verdad.
¿Cuánto tiempo lleva ahí fuera?
6 años.
Nadie puede sobrevivir en ese bosque 6 años. Y menos solo.
Ya verás. Tengo a Elliot.
Aquest nen que feia 6 anys que vivia al bosc era Peter. I el nen té un amic, que és un drac. I aquí li va explicar que té un amic que és un drac i qui s'ho creu i com continua aquesta faula tan bonica de doncs, Pere i el drac.
Pere i el drac. Eh? Un fuster en una zona rural a mig del bosc. Ell explica amb els nens que, del poble i de les Conrada, els hi explica uns contes en els quals el personatge és un drac que està en l'interior d'un bosc. Eh? Els diu, cuidado, que en aquell bosc està habitat per un drac, etc etc. Fins que la seva filla coneix un nen de 10 anys que viu dins d'aquest bosc i aquest nen té un amic. I aquest amic és el drac Elliot. I a partir d'aquí Disney, d'una manera totalment diferent, perquè la versió que tu havies abans esmentat del 77 era un musical, era una pel·lícula, però una pel·lícula musical, ha fet una revisitació absolutament diferent. Calculen que els nens d'avui en dia, el 77, no havien nascut, probablement tinguin raó. I Disney fa una, bueno, amb una mica la solvència i la qualitat de la factoria Disney, una pel·lícula que estrenem, que és també una de les grans pel·lícules d'infantils de l'estiu, que a més doncs, el mes d'agost és un nen per, és un mes per portar els nens
una faula,
al cine, un una conte. Faula una que conta, una faula emocionant, dolça, excitant, tot alhora.
Ens guardarem, apartarem un Cuerpo de Élite que arribarà a final de mes,
sí.
I arribarem a les 12 amb, primer, a Cuba. A Cuba, una pel·lícula sobre el món de...
Un món homosexual. El món...
I del transvestisme.
I del transvestisme a Cuba. Aquesta és una pel·lícula que nosaltres, vinculant-la amb el dia de l'orgull gay, vam fer la preestrena. Vam fer un dijous amb dues sessions de cineclub. Vam fer la preestrena.
I la pel·lícula es diu...
Viva.
Jesús, ¿por qué quieres hacer esto, mijo?
Es intenso. Lindo. Quiero algo para mi mamá.
Por lo menos tienes algún nombre.
Es que te parece Godzilla.
Viva.
Amor es un rayo de luz indirecta.
No se trata de tararear la letra de la canción. Tienes que hacerlo con sentimiento.
Una gota, un no sé, una
si no me das lo que te estoy pidiendo.
El amor va bajando, el daño a peldaño.
Explayándote así, todo el mundo riéndose de ti. No lo vas a volver a hacer mal.
Te pregunta quién eres para hacerte saber.
El tiempo que les queda juntos, trata de ser tú, de ser quien tú eres.
Sí, no s'equivoquen, no. És la veu de Maciel, la que serveix de fons per aquesta història situada a Cuba, en aquesta Cuba que tots hem vist d'alguna forma o una altra, i a la pel·lícula sense cap mena com ho diríem, això, sense cap mena de maquillatge, presenta una història personal.
No, una pel·lícula molt maca, una gran pel·lícula, en els seus moments durs, en els seus moments emocionants, perquè és un, bueno, tracta això, ja, qui vulgui saber la sinopsi i entri en l'internet, però de seguida es tracta d'un noi que es busca la vida, que ell és homosexual, però en el, es busca la vida en el món de la nit i dels locals, se'n diu els locals d'ambient, uh-huh, i transsexuals, etc. Aleshores, fins que és alliberat de la presó, el seu pare, que era un antic boxejador, que a més ha estat molts anys a la presó per un assassinat, per una... I aleshores el xoc entre aquests dos mons, el món d'aquest masclisme, uh-huh, i aquesta testosterona com a característica fonamental de les relacions i de la vida quotidiana, i aquest noi que està patint la dificultat de treure-la a la superfície i poder viure la seva vida naturalment. En l'ambient cubà, en l'ambient...
En aquest escenari.
Sí, en aquest escenari de color, aquest escenari caribeny, diríem, aquest escenari de sensualitat i de motiu. És una molt bona pel·lícula.
Mm-hmm. I el dissabte 20 d'agost a les 10 de la nit a l'Hort de Can Fals...
Toda chica tiene un sueño.
Quiero una boda perfecta y quiero que mi padre me lleve al altar.
Mira, mi niña bonita tiene toda la vida por delante.
Toda familia.
Leí el diario de mamá.
Tiene un secreto.
Y tengo tres posibles padres. Ay, madre de Dios.
Toda boda.
Toda boda, la història la coneixen prou bé. Mamma mia, tothom a cantar, perquè la idea és aquesta, no?
Sí, és la, bueno, l'edició d'aquest any de Festa Major La Fresca, a l'Hort de Can Fals. Mamma mia en versió karaoke, és a dir, amb subtítols perquè tothom pugui cantar, amb una mica la reedició de Gris l'any passat, que, uh-huh, no, que vam tenir fins i tot problemes per impedir l'entrada quan no hi havia lloc. Amb els amics i amigues del carrusel allà a fer a convertir-se en protagonistes, uh-huh, en aquest escenari,
amb les veïnes,
amb les veïnes,
amb cançons que tothom coneix i que tothom ja sap cantar
i tothom pugui cantar. Per tant, aquesta per nosaltres és una data infaltable, eh? Vinga, d'Hort de Can Fals, a tothom amb temps per agafar cadira, perquè l'any passat la gent que tindrà entrada anticipada, perquè vendrem entrades anticipades als punts de venda, ja sigui del Prado o l'Adel, doncs que, sisplau, que vagin puntualment, perquè l'any passat amb raó algú es va queixar.
Algú es va queixar. Sí, dissabte 20 d'agost a les 10, mamma mia, gràcies Ferran.
Gràcies a tots vosaltres.
Bon mes d'agost.
I les vinyets. Felicitats a totes les vinyets demà.
Queda dit. Que passin una bona diada avui. Demà hi tornem a les 9. Adéu-siau.